Cadena Ser.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 31 de març, són les 12 i un minut. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Sumari i arrenquem. Doncs avui a La Graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana. També parlarem de l'actualitat del Barça amb l'Ignasi Taltavull, el nostre company de Ràdio Barcelona. I com sempre també parlarem de la Premier League i ho farem amb la Eva Prieto. Tot plegat en una setmana on, sens dubte, la gran notícia ha estat la tornada de Tito Vilanova a Barcelona. I hem tingut també els partits de classificació per al Mundial de Brasil 2014. Avui no farem el repàs a l'agenda esportiva de casa nostra, ja que aquest cap de setmana, coincidint amb Setmana Santa, no hi ha hagut competició oficial, i per acabar descobrirem una nova història a la secció d'història del futbol, on avui descobrirem el Nottingham Forest de Brian Clough. Un magazín que no et pots perdre de cap de les maneres. Per això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Vinga, som-hi, arrenquem. Avui amb la companyia del número 1, del que ha estat el número 1 de la setmana a la llista dels 40 principals. Pink i el seu tema Try.
Sometimes I think that it's better.
Vinga, doncs, encetem la graderia d'aquest diumenge amb les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Bé, doncs, els aficionats a l'Espanyol, que siguin independentistes, ja tenen les seues bambes. La marca Bambcats ha creat un model especial per als periquitos que es diu Sarrià, l'antic estadi de l'Espanyol. I aquestes bambes porten l'estelada amb els colors blanc i blaus. Aquest model forma part d'una col·lecció dedicada als esports i inclou dues bambes per a fer esport, una per a jugar a rugby, que du tacs, i una altra llisa per al futbol sala. Bé, i la celebració d'un gol per part d'un jugador del Caldes de Montbui amb la salutació feixista ha generat polèmica al futbol català. Aquest diumenge passat, durant el derbi del Vallès Oriental entre el Sant Feliu de Codines i el Caldes de Montbui, un jugador de l'equip visitant va celebrar un gol amb la salutació feixista adreçant-se al públic. Tot plegat, quan fa tot just una setmana, i ho vam explicar també aquí a la graderia, el davanter de l'AEK d'Atenes, Giorgio Katidis, també va celebrar un gol amb la salutació feixista. En aquesta ocasió, la Federació Grega el va sancionar sense poder tornar a jugar mai més un partit amb la selecció. El Caldes de Montbui, però, tampoc ha tardat en reaccionar i ha sancionat el jugador apartant-lo de la disciplina per la resta de la temporada. El mateix club ha demanat perdó a totes les persones i entitats que s'han sentit ofeses. I ho dèiem al principi del programa. La notícia, la gran notícia d'aquesta setmana és que l'entrenador del Barça, Tito Vilanova, ja torna a estar a casa. Va tornar aquest dimarts al matí a Barcelona després d'haver-se sotmès a un tractament els últims dos mesos a Nova York. El tècnic va aterrar sobre les 8 del matí a l'aeroport del Prat en un vol procedent de la ciutat nord-americana. Vilanova va rebre la setmana passada l'última sessió que estava programada a un centre mèdic de la ciutat nord-americana i després de dos mesos d'absència ha tornat ja a Barcelona. Més coses, perquè tenim també rumors, i és que hi ha hagut rumors i informacions que arribaven des de diverses fonts en els últims dies, inclús del propi personatge en qüestió, estem parlant de Mourinho, que va obrir les portes al seu fitxatge per un club en el que doncs, ja hagués estat anteriorment, hagués estat abans. Doncs arriba la confirmació des d'Anglaterra que el retorn del portuguès al Chelsea està molt a prop de produir-se. El Daily Mail assegura que el magnat rus Roman Abramovich i el tècnic han resolt les seves diferències que tenien i que l'acord està molt, però que molt proper. Tot i que, en primera instància, Abramovich havia pensat en Pep Guardiola per fer-se càrrec de l'equip, l'elecció d'aquest últim pel Bayern de Múnich a la convicció i la convicció que el portuguès doncs, era l'únic capaç de treure el màxim rendiment de jugadors com Mata, Òscar o Hazard ha decantat la balança al seu favor. Precisament d'aquest tema del Mourinho, del possible retorn de Mourinho al Chelsea, en parlarem després amb la Eva Prieto quan parlem de l'actualitat a la Premier, a les Illes Britàniques. I també el comitè d'apel·lació de la UEFA rebaixa la sanció a Ibrahimovic i el suec podrà jugar contra el Barça. Així doncs, la UEFA va confirmar aquest dimarts passat que li rebaixava la sanció a un partit i, per tant, el suec ja la va complir, aquesta sanció, contra el València en el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Per tant, Ibrahimovic es podrà enfrontar al Barça aquest dimarts. I la selecció espanyola va aconseguir el dimarts de la nit una importantíssima victòria davant de França per 0-1 amb un gol de Pedro. Amb aquesta victòria Espanya, volíem dir, se situa primera de grup amb 11 punts, a més que França doncs, ocupa el segon lloc amb un punt menys. Encara falten 3 jornades de la lligueta de classificació, però Espanya i França són, a priori, els equips o les seleccions més fortes del grup i es dona per fet que es repartiran els dos primers llocs. L'equip de Del Bosque depèn de si mateix per accedir al Mundial del 2014, encara que això ha portat coses negatives a Can Barça. La lesió de Pedro i veurem si al final Xavi o no pot jugar al partit de tornada o el partit d'anada més ben dit aquest dimarts contra el Paris Saint-Germain. I Messi, que va vomitar al descans del partit contra Bolívia i alguns jugadors argentins van necessitar oxigen. I és que Leo Messi va ser un dels jugadors argentins que més va patir per jugar contra Bolívia a La Paz, a una altitud de 3.650 metres sobre el nivell del mar. El jugador blaugrana va vomitar al descans del partit a causa d'aquest mal d'alçada. L'argentí, d'altra banda, també va rebre diversos obsequis del president bolivià Evo Morales després del partit, entre d'altres, va rebre doncs, un poncho típic del país. I I aquest dimecres va començar una nova edició de la Mediterranean International Cup, més conegut com a MIC, considerat un dels tornejos més prestigiosos del futbol base a nivell mundial i que acull un total de 224 equips de 35 països diferents. El MIC durarà fins a avui mateix, dia 31 de març, i es disputarà doncs, a 19 poblacions de la Costa Brava. I una notícia que també descobríem aquesta setmana és que el torero Toñín ha organitzat una manifestació en defensa de José Mourinho, una iniciativa a la qual s'ha afegit algunes penyes del Real Madrid. La convocatòria cita als aficionats el pròxim dia 6 d'abril a 4:45 de la tarda a Nuevos Ministerios, des d'on es desplaçaran fins al Santiago Bernabéu. Els seguidors demanaran la continuïtat de José Mourinho pel bé del club. Bé, doncs aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir al món de l'esport aquesta setmana i de seguida parlem de l'actualitat a Can Barça amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull.
Cadena SER, número 1 en esport.
Les 12:17 minuts, hem de seguir avançant amb el programa d'aquest diumenge, moment de parlar del Barça, i això ho fem amb la companyia de l'Ignasi Taltavull. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com va la Setmana Santa?
Doncs bé, home, esperant ja que torni el futbol de Lliga de Campions, aquests quarts de final amb el PSG...
La Champions,
Serà emocionantíssim, i tant, sí.
Bé, començava el programa dient que, sens dubte, la notícia del dia, de la setmana, és el retorn de Tito Vilanova a Barcelona. Ja el tenim aquí, eh? Ja ho vam comentar, si no recordo malament, fa un parell de programes, que el Xarri de Reixac ho havia avançat, que molt probablement, de cara al 26 de març, arribava Tito, i així va ser.
Sí, va ser jo crec que sense dubte la gran notícia d'aquesta aturada d'aquesta Setmana Santa, no? El dimarts que va tornar Tito Vilanova a Barcelona i el club ja va oferir imatges del seu retorn, i clar, la bona notícia és que a poc s'anirà incorporant ja al ritme, diguéssim, habitual d'entrenaments i d'actes del club. De fet, si no hi ha cap canvi i cap inconvenient d'última hora, que esperem que no sigui així, la roda de premsa de demà la farà ell mateix, la roda de premsa prèvia del PSG,
sí.
I clar, és la gran notícia, diguéssim, que doncs moralment aquest equip jo crec que donarà un pas endavant ara que sap que el seu entrenador, doncs, sobretot més que pel retorn a l'aspecte esportiu, per l'aspecte anímic, no? El fet que hagi pogut superar aquesta malaltia que tenia i aquest tractament que va fer a Nova York hagi estat positiu, doncs crec que és el que ara mateix dona més ànims al vestidor i també al barcelonisme.
Doncs sí, és una injecció de moral de cara en aquesta recta final de campionat, i sobretot ara a partir de quarts de final de la Champions. El Barça sembla ser que la Lliga més o menys doncs va fent, ho té pràcticament fet, depèn de si mateix hauria de passar alguna cosa molt dolent per a que perdés la Lliga, però el principal objectiu ara també és la Champions, no? Que sí que s'ha de guanyar el Paris Saint-Germain, que per cert finalment juga Ibrahimovic, que li han tret la sanció, tenia una sanció de 2 partits, li han reduït a 1, ja el va complir en el partit de tornada de 8 anys contra el València, per tant estarà dilluns davant del Barça.
Sí, una decisió de la UEFA que no s'entén.
No, estrany, és...
Sí, vull dir, no tant perquè Ibra mereixi 2 partits, perquè aquella entrada...
Sí, per mi no ho era... No.
No crec que gairebé podríem debatre si era vermella o no.
Sí, efectivament.
Era una entrada que no era una marxa de vermella i 2 partits era exagerat. El que sí que sorprèn és que la UEFA, que mai treu cap sanció, mai, ja. Per molt injustes sancions que hem vist que eren absolutament injustes, la UEFA no ha mogut el dit, doncs en aquest cas sí, i això farà doncs que Ibrahimovic pugui jugar contra el Barça el dimarts. Qual cosa doncs afegeix un morbo afegit, si és que li faltava algun, ja. En aquest partit de Champions. Sí.
Doncs de cara al partit de demà, bueno, de demà, més ben dit de passat demà, del dimarts contra el Paris Saint-Germain, com ho veus? Quines sensacions tens, Ignasi? Què es veu des de Barcelona?
Home, les sensacions de que no es pot cometre les errades que es van cometre en l'anada amb el Milan, no? Crec que l'avís que va tenir l'equip amb aquell 2-0 doncs servirà perquè el dimarts el Barça surti d'una altra manera, surti més motivat i amb ganes no diré de sentenciar l'anada, perquè són uns quarts de final i en el camp del PSG i això és molt complicat, però sí de no fer un partit ni tan sols remotament similar al que es va viure a San Siro, i com a mínim treure un resultat positiu per la tornada i no haver de parar la remuntada ni molt menys. Jo crec que el Barça, per joc, és capaç de guanyar tranquil·lament. El que passa que, clar, el Paris Saint-Germain sortirà amb totes les ganes i amb tota la motivació, i això el Barça doncs ha de ser intel·ligent i pensar que hi ha una tornada. Crec que les sensacions són bones, hi ha molts dubtes, està clar, amb la defensa, amb el Jordi Alba i aquestes molesties que són entre 7 i 10 dies, que en principi tothom hi compta en que tornarà i estarà a punt per al dimarts, amb un Pujol i un Adriano que lògicament no se'ls espera, perquè tots dos tenen temps de baixa bastant superior, de mes i mig en el cas d'Adriano, de Pujol
ja veurem,
mes i mig potser una mica més fins i tot, i clar, la defensa és el que trontolla, i també la figura de Xavi Hernández, no? amb aquestes molèsties que arrossega des de fa tant de temps, que van fer que ahir no jugués contra el Celta. I dic que clar, que Xavi Hernández jugui és bàsic, és importantíssim, sí. S'ha demostrat durant tot aquest temps, la gent creu que hi serà, ara ell mateix també fins i tot ho ha dit explícitament, que creu que arribarà, que la gent no es preocupi que estarà a París, però existeix aquest risc de que les molèsties aquestes li impedeixin formar part de l'equip el dimarts, quan és un partit vital, no?
Sens dubte, Ignasi, estem parlant de la possible aparició, no?, de Xavi, de si Jordi Alba també doncs arribarà per al partit contra el Paris Saint-Germain, però de tot plegat, el transfons del que estem parlant és del virus FIFA, que ha afectat el Barça. És a dir, a més, després del partit contra França, Pedro, que precisament va ser l'autor del gol, va tornar lesionat amb una petita rotura fibrilar. Xavi, que no podrà jugar, bueno, no va poder jugar ahir contra el Celta, i ja ho veurem contra el Paris Saint-Germain. Sergi Busquets, que es va fer un trau al cap, una mica de tot, no? I a més, Jordi Alba, que va haver de marxar després ja del primer partit contra Finlàndia. Per tant, virus FIFA que ha passat factura al Barça, i veurem si afecta o no, esperem que no, toquem fusta, per al partit de Champions.
Sí, és una pena, no? I el virus FIFA aquesta temporada fins ara havia respectat molt el Barça en quant a lesions, no? Encara no havia passat que hi hagués algú que per culpa d'aquesta aturada, d'una aturada de seleccions tornés amb algun tipus de lesió. O sigui que ara, doncs, són molts partits acumulats, són molts minuts a les cames, i qualsevol moment en què els jugadors puguin descansar és millor, i està clar que jugar contra Finlàndia i jugar contra França no era la millor teràpia per cap dels jugadors. Per sort, tenim un Jordi Alba que és menys del que esperàvem. Pedro, sí que és veritat que, bueno, són també uns 10 dies que, vulguis que no, en la davantera del Barça hi ha més tranquil·litat, que ara passa la defensa, que també acumulava, com ja hem dit abans, les baixes de Puyol i Adriano. A la davantera tens Alexis, tens Villa, que en principi ha de continuar amb la seva ratxa golejadora aquí al Barça, encara que la selecció no ha tingut aquesta continuïtat golejadora, però sí que l'hauria de tenir el Barça en el bon moment que, doncs, com han de ser ell i Messi, no? I crec que, bueno, clar, també hem tingut a Mascherano i Messi,
i
que van jugar aquell partit a Bolívia amb unes condicions
a 3.600 metres,
Sí,
va vomitar,
sí.
Inclús Messi al descans, i Di Maria el van veure amb una bombona d'oxigen per a respirar.
Sí, increïble, no?, que es juguin partits en aquestes condicions, clar. Vull dir, no s'entén.
Imagina com
arriba. És virus FIFA, perquè clar, és el cansanci que suposa jugar en un camp com aquell, i el fet de tornar després, tot el jet lag i tot plegat, bueno, per sort que és l'última aturada que hi ha fins a final de temporada ja amb la Copa Confederacions i tot plegat, i ara ja els jugadors només es poden concentrar en el que queda de temporada amb el Barça només.
Sembla estrany, no? Que a més també, clar, el Barça, els equips en general no hi poden fer res, a més els mateixos jugadors també tenen ganes, vulguis o no, de jugar amb les seves seleccions, però clar, el fet de que, per exemple, Messi en un partit com aquest, que a la mitja part inclús ja va vomitar, per què el fas jugar 90 minuts? O perquè, per exemple, Xavi, quan estava previst, el del Barça, no el Xavi Alonso del Madrid, sinó que Xavi, quan estava previst que com a molt podia jugar 60 minuts, per què juga tot el partit sencer, quan a més contra el Rayo, en el darrer partit no va jugar ni un minut perquè tenia molèsties? És a dir, són coses que el mateix club, imagino, deuen sentar malament.
Sí, no agrada, no? Com per exemple Mascherano i Messi siguin els dos únics jugadors de la selecció argentina que han jugat els 180 minuts que disputava Argentina en aquesta aturada. I lo de Xavi només s'entén des del punt de vista que a l'empat a Finlàndia el divendres anterior complicava la vida absolutament a la selecció espanyola i feia que el partit contra França fos un partit vital. I bueno, doncs de lo que va considerar que Xavi estava en les condicions d'acabar el partit i per assegurar un resultat que era importantíssim per la selecció. Està clar que no. Pensant en l'estat de forma del jugador, totalment perjudicial per ell i per al club al final, que és qui el paga i qui ha de patir la seva baixa i les seves molèsties.
Clar. Bé, a més, aquests dies que no hi ha hagut competició oficial de Liga, que no hi ha hagut Champions entre setmana, és un moment en què doncs, la premsa parla moltíssim en quant a fitxatges. En el cas del Barça tenim el del Neymar o el del Kun Agüero. Se parla de Neymar perquè ja està firmat, sembla ser, perquè té un contracte civil, que Sandro Rosell va firmar amb el seu pare, o perquè el Kun Agüero és amic de Messi i Messi vol que vingui, i molta gent es pensa que Messi fa els fitxatges al Barça. Però bé, sí que és veritat també ara Hummels, que per cert en vam parlar en una altra edició de la graderia, torna a estar en ment blaugrana per a reforçar la defensa, una mica han aparegut noms, diversos noms aquests dies.
Sí, la defensa és un dels temes clàssics, no? I és una de les posicions que si el Barça té suficient pressupost aquest estiu per reforçar, segur veurem un defensa, no? Hummels és el defensa central del Bayern, del Borussia Dortmund, que agrada moltíssim al cos tècnic ja des de l'any passat, des de l'estiu passat, sí. ja s'havia rumorejat que potser es podria incorporar, també agrada molt la sortida de pilota que té des de darrere, encara que té el dubte de si aquí potser no seria massa lent per al joc del Barça o similar a Piqué, però de totes maneres és un central molt destacat i que, bueno, tot està la gent del Barça des de fa temps i que davant de les bases contínues en defensa doncs s'ha plantejat de fitxar, no? En el cas de la davantera, Neymar sembla ser que no renovarà amb el Santos com a ja mesura última de pressió per marxar, i la seva intenció és marxar aquest estiu. No vol esperar el 2014, l'any del Mundial, no vol estar un any més allà a Brasil perquè té la sensació que està estancat i prefereix donar un pas endavant a la seva carrera marxant a Europa, i en aquest cas el Barça és qui té tots els números per aquest precontracte que comentaves de Sandro Rosell, on bé, doncs sembla ser que faria que el Barça fos l'única opció i que aquest estiu s'incorporés per un... no arribaria a uns 50 milions d'euros.
Potser és molt, no? Que, Ignasi, com ho veus?
Sí, jo per mi és una bogeria, sí. 50 milions d'euros.
No? I més quan no has jugat a Europa i no saps el rendiment que et pot donar, no? Si surt un altre cas, Robinho, com molta gent diu, esperem que no, però...
És que 50 milions, no? Jo l'altre dia a la televisió de Ràdio Barcelona fèiem la reflexió de qui costaria 50 milions d'euros a Europa, no? No del Barça, perquè del Barça tots
d'arreu,
no? Exacte, i dius, bueno, no sé, Falcao, per exemple, fitxaries per 50 milions d'euros, doncs si el fitxem per 50 milions d'euros, jo preferiria gastar-los en Falcao que en Neymar, per exemple, no? Que és un jugador que ja saps que
és garantia de gol, garantia de gol.
Clar, que funciona i a la Lliga Espanyola mateix i a Europa, no? Posats a gastar aquests 50. Agüero, que és el que deies tu, és una opció que segur que agradaria moltíssim al cos tècnic perquè és un jugadoràs, segur que agradaria més i perquè són amics des de sempre, des de les categories inferiors de Tira, quan es van conèixer i van compartir habitació ja quan eren molt joves i des d'aleshores tenen una molt bona amistat, de fet, em sembla que familiarment no estic molt posat en el tema familiar perquè tampoc no vull dir, diguéssim, com és privat, tampoc no hi entra, però em sembla que és són padrins mútuament dels seus fills.
Ah, això no en tinc constància. El que sí que sé és que... Sí, el que sí que sé és que, bé, el Kun Agüero estava amb la dona de... amb la filla de Maradona, va tindre un fill i ara s'han separat, i ara crec que l'Agüero està liat amb la exnòvia de Maradona, una cosa molt estranya. Balón rosa, que, bueno, això és un lío que...
No tinc ni idea, no? Però el que sí que frena el Barça és que són el capdavant, diguéssim, de la vessant esportiva del Manchester City està Ferran Soriano i està Chiqui Beckenstein. La relació amb Sandro Rossell i la seva directiva farà que qualsevol fitxatge que s'hagi de fer als dos nivells, del Barça a Manchester City i a la inversa, hagi de ser molt necessari perquè doncs aquestes dues parts s'asseguin en una taula a parlar-ho.
Sí.
Ha de ser, gairebé et diria, l'últim recurs. Per això, doncs, el Kun Agüero, si marxa del City, com sembla que no està cansat, té més pinta de que anirà al Madrid que no pas al Barça.
Efectivament. I també un altre que ha deixat la porta oberta, és a dir, que doncs, tampoc diu que no, és Mourinho, a la possibilitat de tornar al Chelsea. Precisament ho ha dit aquests dies, que ha estat per Londres, va aconseguir entrevistes, cosa que, per exemple, aquí a Espanya no acostuma a fer, ni ell ni tampoc ho feia Guardiola, és a dir, que perquè la gent sàpiga que no sé què passa, que quan estem per aquí no donen gaires entrevistes, en canvi, quan estan a l'estranger sí que en donen. També és un problema per a nosaltres, això, Ignasi?
Sí, jo crec que Mourinho aquí, als mitjans d'Espanya, el sentirem un cop marxi. Perquè és una cosa que ja ha fet. Vull dir, a Itàlia estava absolutament enfrontat amb tota la premsa i no podia veure ningú, i ara quan el sents, moltes vegades en entrevistes a mitjans italians dient que l'Inter era fantàstic i que li encanta l'Inter i que tornaria com vulgués. No sé per què tinc la sensació que aquí passarà una mica el mateix, que quan acabi marxant a final de temporada, com tot apunta, que serà així, que no seguirà en el Madrid, la temporada que ve, en aquestes aturades potser el sentirem en algun mitjà d'aquí, en algun mitjà, lògicament, que l'hagi defensat, en algun mitjà que diguéssim que hagi estat tan èbol amb ell, que també n'hi ha pocs.
Sí, com no sigui la televisió del Madrid.
Sí, és que pocs en trobarà, però, bueno, o amb algun periodista, en aquest cas,
ja no tant
parlant de mitjans, sinó amb algun periodista que hagi estat, diguéssim, proper, no?, al cos tècnic de Mou. S'ha deixat voler una vegada més per als equips anglesos, en concret per al Chelsea, que sembla ser l'opció més adequada per ell, tenint en compte que Ferguson seguirà al Manchester United. A l'Arsenal no té diners, ni tampoc crec que em vagi gaire amb la filosofia de futbol que planteja aquest club, el que Mourinho se segui a la banqueta. Llavors, clar, queden dos equips, jo crec, que el poden fitxar, que són el Manchester City i el Chelsea. I jo crec que agafarà avantatge el Chelsea, Rafa Benítez, va dir explícitament ja fa un temps que a final de temporada ell mateix marxaria, que només era un pas absolutament, i que marxaria, per tant és una banqueta que està vacant, ho sabem ara mateix, i no és una falta de respecte negociar amb el Chelsea estant Benítez, perquè si el mateix Benítez sap que marxarà, no hi ha cap problema, i a més és un equip on d'entrada tindrà tota l'afició a favor, perquè el troben a faltar, perquè el Chelsea diuen que ell és qui ha fet gran aquest equip després de que Abramovic agafés, comprés el club i gestionés tots els diners de l'equip, no?
Bé, doncs veurem què passa finalment amb Mourinho, i el que també sembla ser és que el Barça està intentant convèncer Víctor Valdés. Sens dubte el porter del Barça va fer un gran partit contra França, va fer també un gran partit contra Finlàndia, encara que tampoc no va poder fer res en el gol de l'empat, però sí que ha despertat, doncs, que alguns el descobreixin ara, el gran porter que és Víctor Valdés, no? Després del partit contra França, que va salvar els mobles a la selecció espanyola, alguns sembla que els descobreixin ara. Víctor Valdés ja fa temps que es mereixeria alguna cosa més. Ara, el nostre Iker, doncs la titularitat és seva, però sembla ser que ell continua amb el mateix objectiu, continua pensant el mateix, que a final de temporada, doncs, o almenys a final del seu contracte, vol canviar d'aires. El Barça, però, Ignasi, ho està intentant, a veure si el convenç per a que es quedi, finalment.
Sí, serà complicat perquè quan pren una decisió tan ferma, i a més no és un rumor, sinó els mateixos representants van fer un comunicat anunciant que Víctor Valdés no renovaria, es fa difícil que aquesta situació pugui canviar. Per molt que Tito Vilanova ho intenti, que jo confio en ell, però jo crec que la decisió de Víctor Valdés és en ferm, i bueno, la intenció del Barça és lògicament que pugui renovar, té el contracte sobre la taula per renovar el dia en què vulgui, però bueno, es treballa també a la vegada amb la possibilitat de que lògicament compleixi la seva paraula i se l'hagi de traspassar aquest estiu. No s'esperaria que acabés contracte, sinó que se'l traspassaria aquest estiu, i amb aquests diners s'intentaria fitxar un porter de qualitat, però clar, és un problema afegit que si Tito i el Barça se'l poden estalviar, doncs ho intentaran. Per tant, jo crec que és molt positiu aquest esforç d'intentar que renovi, però no hi ha molt optimisme que es pugui arribar a un acord. Ara mateix no hi ha gaire confiança de que aquesta insistència pugués arribar a algun lloc.
Bé, doncs, amb el tema Valdés ho deixem aquí, Ignasi. Moltíssimes gràcies, com sempre. A veure si hi ha sort de cara a aquest dimarts contra el Paris Saint-Germain. En parlarem la propera setmana a la graderia. Ignasi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
I de seguida fem un viatge express cap a la Premier. Abans, però, seguim a la graderia amb més música. Ara amb la companyia d'un duet, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Bet.
A billion could have never bought. like Selena. Beauty and the Beast, beauty from the east, beautiful confessions to the priest. Beast, beauty from the street, Beatles get deceased every time you on the beat.
Cadena Ser, número 1 en esport.
I seguim avançant a la graderia. És moment ara de parlar de la Premier. Allí tenim a la nostra companya, la Eva Prieto. Eva, què tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Eduard. Pues muy bien.
Bueno, semana... Sí, semana un poco atípica, ¿no? Sin jornada de Premier el fin de semana pasado. Bueno, ni Premier ni nada, ¿no? Ni Champions, solo compromisos internacionales.
Sí, la verdad es que ya había mono de fútbol inglés, ¿eh? Yo ya tenía ganas de que volviera la Premier.
Bueno, pues ya vuelve, ha vuelto este fin de semana ya. Empezó la jornada ayer, para hoy también tenemos algún partido y mañana también completa la jornada. Pero hoy el debate, precisamente el fin de semana pasado hablábamos y comentábamos la parte alta de la clasificación. Los candidatos a ganar el título, que solo es uno, lo podemos decir así, que es el United. Los demás ya vamos a ver cómo completan la clasificación para clasificarse para la Champions, la Europa League. Pero bueno, hoy el debate es cómo está la zona baja de la clasificación, la parte complicada. Los equipos que, bueno, lo tienen crudo para seguir en la Premier la temporada que viene. Eva, desde tu punto de vista, ¿qué equipos ves que lo tienen difícil para seguir el año que viene en la Premier League?
Bueno, pues ahora mismo hay 6 equipos intentando evitar el descenso y son el QPR, el Reading, el Wigan, el Aston Villa, el Southampton y el Sunderland, que también lo he metido en esta batalla de la zona baja porque últimamente pues está perdiendo bastantes partidos, no le están saliendo bien las cosas a Martin O'Neill y seguramente va a tener un tramo final de competición bastante complicado. Particularmente pienso que lo que está realmente en juego es esa 18ª posición, porque el Reading y el QPR están prácticamente sentenciados, ambos tienen 23 puntos.
Sí.
Y bueno, vamos por partes. Southampton es un equipo que está jugando muy bien gracias al estilo de juego que implantó Nigel Atkins, que luego hablaremos de él también. Y yo pienso que la cosa va a estar entre el Aston Villa y el Wigan, salvo sorpresa también de que el Sunderland pues pierda los próximos partidos. Este fin de semana pues ha jugado contra el Manchester United. Además, el último partido de la temporada del Wigan es contra Aston Villa, precisamente. Ojo con esto, porque ahí se puede decidir el descenso.
Pues sí. Una final, ¿eh? Una final.
Sí, o sea, es una final. Es el último partido de Liga, se juega en el estadio del Wigan y yo creo que va a estar ahí, ¿eh?
O sea que Reading y Queens Park Rangers los sentenciamos, ¿eh? Estos ya lo tienen crudo.
Sí, yo pienso que lo tienen bastante difícil. A ver, no sé, por una apuesta personal, sí, yo diría que este año tiene muchas papeletas el Wigan. Uh-huh. El equipo de Roberto Martínez es un experto en estas finales de infarto de liga porque se ha salvado durante varios años consecutivos, pues si no en la última jornada, en la antepenúltima, siempre por la mínima. Pero si tuviese que apostar, diría que este puede ser el año de su descenso, porque, bueno, Aston Villa tiene un calendario algo más asequible, tiene 3 partidos, uno de ellos es el de la última jornada contra Wigan, se enfrenta en breve, esta tarde, al Liverpool, luego también contra el Manchester United, pero el resto de partidos son bastante asequibles, porque son el Fulham, el Norwich, entonces creo que tiene un calendario bastante más asequible que el resto. Entonces, creo que eso le va a beneficiar al equipo de Paul Lambert.
Por lo que se refiere a la Championship, la segunda división inglesa, ¿cómo lo ves? ¿Ves algún candidato ya firme para ocupar plaza de la Premier la temporada que viene?
Bueno, yo pienso que el que va a estar es el Brighton de Gus Poyet. Yo pienso que es, un, es el equipo que prácticamente que mejor juega de Championship, uh-huh. juega muy bien al fútbol, y pienso que estará en los playoffs. Luego, el Cardiff está en primera posición, el Hull City en segunda. Pienso que estos dos tienen muchas opciones. Luego también el Watford. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el Brighton este año tiene opciones. Yo creo que si no este año, el que viene, porque es un equipo que está jugando muy bien. Y bueno, ya hemos visto que su técnico pues se mantiene fiel a pesar de tentaciones de la Premier, como el Reading. Pero bueno, yo pienso que en principio el Cardiff y el Hull City. Hull City ya estuvo en Premier, no me equivoco, hace 3 años.
Son equipos que ya saben lo que es estar en la Premier. Son equipos de los que se le llaman ascensor, ¿no? Que bajan, suben y bueno, sí que tienen un poco más de experiencia en la Premier. El Brighton tiene que clasificarse, eso sí, antes para los playoffs y después allí lograr conseguir una plaza para el ascenso a la Premier. Por cierto, ya que hablamos del Brighton, recordemos que el Bruno Saltor se lesionó hace unas semanas, tiene una ruptura fibrilar en la parte posterior de la pierna y se está recuperando en Barcelona. O sea que, bueno, a ver si se recupera pronto y lo tenemos para la recta final de la Championship y puede ayudar al Brighton a subir de categoría a la Premier.
Pues ojalá.
Ojalá sea así, ¿eh? Bueno, Eva, cambiamos de tema porque precisamente esta semana leía una entrevista en la página web donde publicas y tienes un apartado, Grada 360, una entrevista a Michu, uno de los jugadores de moda de la Premier League, jugador del Swansea City, de Michael Laudrup, de Angel Rangel. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el titular que lanzó, ya os lo adelanto, es: quiero retirarme en el Oviedo. Esto creo que para la gente de su tierra también es una muy buena noticia, ¿no? Una alegría.
Sí.
Pero en distancias cortas, Michu, ¿cómo es?
Bueno, la verdad es que hablamos de muchas cosas porque fue una entrevista muy larga, de casi una hora. Uh-huh. A ver, a mí me pareció un jugador, creo que es un futbolista que es muy consciente de lo mucho que le ha costado llegar a la élite. Precisamente hablamos de aquella selección asturiana de los 90 que maravillaba y siempre se decía, los que vieron aquella selección siempre dicen que Michu era la estrella de aquel equipo. Hay que recordar que también estaba Juan Mata, Cazorla, Adrián y bueno, digamos que Michu ha sido el jugador que más ha tardado en explotar de todos ellos, ¿no? Y yo le preguntaba por esto, que si, bueno, de quién había sido la culpa, por qué pensaba él, ¿no?, que había tardado más en explotar, y su respuesta fue que no ha gozado de la confianza de los entrenadores. Él piensa que para que un jugador pueda dar lo mejor de sí mismo necesita la confianza de los entrenadores. Estuvo 4 años en el Celta y no jugó con regularidad. Entonces, él dice que su éxito en el Swansea es precisamente este, que Michael Laudrup le ha dado toda la confianza, que le ha dado la máxima confianza que puede haber, uh-huh. y que gracias a ello él siente que tiene el apoyo y que puede llegar a lo más alto, ¿no?
Uh-huh. Y además, eso de que se quiere retirar en el Oviedo, Eva...
Bueno, eso fue, a ver, ese es el titular, pero yo, claro, yo le hice una pregunta en la que decía que si se imaginaba al Oviedo dentro de 5 años,
sí,
pues en primera, y a él regresando a ese equipo, porque bueno, el grupo inversor parece que ha llegado muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, su respuesta fue que ojalá, que será su sueño retirarse en el Oviedo, ¿no? Pero que lo ve muy lejano porque obviamente... Bueno, pues él está ahora mismo disfrutando mucho de la Premier, sabe que el Oviedo pues tiene un largo camino por delante si realmente pues consigue algún día ascender a Primera, entonces que lo ve muy lejano, pero claro que será su sueño retirarse allí.
Además, en la entrevista también aparece el personaje de Angel Rangel. Angel ya hace muchos años que está jugando en el Swansea, precisamente creo que fue de los, y es de los pocos jugadores que se mantiene desde sus inicios, desde que empezó en la First Division, que es la tercera división de allí,
sí.
y que todavía está en activo en el club y es titular indiscutible, el jugador de San Carles de la Rápita. Pues bien, creo que fue un poco el guía a Michu sobre durante los primeros días, durante las primeras semanas que el asturiano llega a Swansea, ¿no?
Claro, es que Ángel, bueno, es un jugador que junto a Leon Britton y el capitán también, Ashley Williams, ha vivido todos los ascensos del Swansea. Entonces, bueno, pues Michu llegó y digamos que sí, que ha sido el jugador que más le ha apoyado, ¿no? Él contaba la anécdota de su debut en la Premier, ¿no? Y fue el día que se dirigían al campo del Queen's Park Rangers. Y bueno, decía que iba en el autobús con Ángel y le iba contando que lo importante en Premier League era puntuar en casa, porque era muy difícil puntuar de visitante, ¿no? Entonces, claro, Michu contaba la anécdota divertido y diciendo que, o sea, el resultado final fue un 0-5 y él marcó dos goles, los dos primeros goles. Entonces, luego de vuelta en el camino, o sea, de camino a Gales, le decía, pero ¿en serio es tan difícil marcar aquí? Porque claro, con lo bien que había ido todo, ¿no? Entonces, claro, fue un debut de ensueño.
Ya, sin duda es una gran anécdota, como muchas otras que también te explico, imagino, como la novatada que le hicieron sus compañeros, ¿no?
Sí, estuvo dos noches tarareando una canción en inglés, porque ya le dijeron que tenía que cantar, subido a una silla, pues es algo que hacen mucho todos los equipos ingleses, ¿no? Y tenía que cantar subido a una silla delante de sus compañeros, entonces tenía que ser una canción en inglés por respeto a los compañeros ingleses, y bueno, hicieron la pretemporada en América y fue allí donde la cantó y dijo que estuvo varias noches tarareando la canción en la cama porque le daba pánico, ¿no? Le daba mucha vergüenza y al final que la cantó Stand By Me y dijo que le aplaudieron y todo, pero que lo pasó muy mal.
Bien, además también hablasteis sobre los planes de futuro de Michu. Se renovó Ángel Rangel hasta 2016, Laudrup hasta 2015 y él también hasta 2016. Pero bueno, esto de las renovaciones es un poco relativo porque muchos son los jugadores que renuevan y al final de temporada se van. Desde tu punto de vista, Eva, ¿crees que va a seguir Michu en el Swansea la temporada que viene o va a cambiar de aires?
Yo estoy convencida de que este verano va a haber culebrón Michu seguro. Yo le pregunté si había recibido ofertas de otros equipos. Obviamente me contestó que a él personalmente no le ha llegado ninguna. Pero bueno, sí que es cierto que en Inglaterra ya se comienza a especular mucho con el Manchester United. Parece ser que a Alex Ferguson le gusta bastante el jugador. Y yo pienso, a ver, le pregunté por la renovación y entonces él me contestó que, bueno, que había habido una mejora económica y que había renovado por una temporada más, que tampoco había sido una renovación muy larga. Entonces a mí esto sí que me da que pensar que obviamente tiene planes de dar el salto a un equipo más grande de la liga inglesa o bueno, incluso puede ser otra liga, pero bueno, ahora mismo su mercado es la Premier, ¿no? Y yo pienso que sí, que él tiene en mente dar el salto a otro equipo y cuando se le está relacionando con equipos como el Manchester United, pues creo que nos lo está poniendo en bandeja. Pienso que sí, que este verano va a haber culebrón Michu. De todas maneras, no hay que olvidar que el año que viene el Swansea va a jugar competición europea.
Claro, la Europa
League. Entonces, bueno, sí, exacto.
Va a jugar la Europa League también, ¿eh?
Entonces, bueno, si no es este verano, pues será el que viene, que será un jugador libre, será gente libre, porque ha renovado por una temporada más. Pero yo sí que pienso que este verano pues va a haber cosas interesantes sobre Michu, ¿eh?
Bueno, pues lo vamos a seguir de cerca. ¿Hay algo más de la entrevista, Eva, que nos quieras contar? ¿Algún secreto que te comentó Michu?
Bueno, la verdad es que lo publiqué casi todo. A mí, digamos que lo que más gracia me hizo, me gustó mucho todo lo que contó, pero hubo algo que me hizo mucha gracia y es que yo le pregunté por ese gesto cuando celebra los goles, que se pone la mano en la oreja.
Sí.
Y me contó que es un gesto de rabia porque, bueno, él estaba con el Celta y cuando estaba jugando en el Celta jugó un partido contra el Elche que era para ascender a Primera División. Él falló un penalti. Que era pues el penalti que en teoría les clasificaba, ¿no? para jugar el ascenso. Entonces al año siguiente fue a jugar con el Rayo a Granada y en Granada pues se burlaban de él, se reían de él y decían porque claro, hay que decir que el Granada ese año ascendió a primera, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces claro, quedó el Celta fuera y ascendió el Granada, entonces la afición del Granada le decía que gracias Michu que tirara otro penalti en plan así, entonces resulta que ganó con el Rayo ese encuentro y él marcó. Entonces le salió ese gesto como diciendo palabras de Michu, ahora se tienen que comer sus palabras, ¿no? No hubo nadie en el estadio que dijera nada, digo, obvio.
Grande, grande el asturiano que está triunfando en la Premier, está triunfando en el Swansea, sin duda uno de los delanteros de moda en las Islas Británicas. Bueno, más cosas, que recuerdo que hablamos en programas anteriores sobre la posibilidad de que Gustavo Poyet entrenara al Reading. Además, tuvo la oferta y estuvieron negociando. Pero bueno, finalmente el Reading ya tiene nuevo entrenador. Después de la negativa de Gustavo Poyet, que comentamos el último programa, creo que fue, finalmente será el ex guardameta inglés Nigel Atkins el que dirigirá a un equipo que lo comentábamos antes, Eva, lo tiene complicado para seguir en la Premier la próxima temporada.
Pues sí, es el ex técnico también del Southampton y bueno, es una buena noticia para este equipo porque Nigel Atkins es un gran entrenador. Era poco conocido, pero lo hizo muy muy bien con el Southampton. Y bueno, y pienso que sí, que es una buena noticia, pero no sé si a estas alturas de la temporada logrará el milagro de salvarlos, porque como he dicho antes, pues tienen 23 puntos, quedan 8 jornadas y es uno de los candidatos, junto con el QPR, más serios para el descenso. Nigel Atkins pues ha sido contratado después de que el propietario, Anton Zingarevi, del Reading, tentara a Roberto Di Matteo, a Rafa Benítez y también pues a Gustavo Poyet. Pero bueno, finalmente pues ha sido Nigel Atkins. Veremos qué pasa. Atkins es un técnico muy experimentado en Championship y estoy convencida de que en parte pues también lo han contratado con miras a esto, ¿no? Es un técnico que conoce muy bien la segunda competición inglesa y seguramente pues lo haga bastante bien con este equipo que tiene una buena plantilla, todo hay que decirlo.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede con el Reading, si al final se salva o no, lo tiene complicado, eso sí. Bueno, Eva, ya sabes que además estos días, al no ver Premier, al no ver Champions, pues bueno, siempre aparecen rumores, fichajes. Estuvo Mourinho en Londres y se especula sobre el regreso del entrenador portugués al Chelsea.
Sí, esta noticia la ha publicado el diario británico Daily Mail y dice que bueno, que el técnico del Real Madrid ha resuelto sus diferencias con el propietario ruso y puede ya tener un acuerdo firmado con Roman Abramovich para volver a dirigir el Chelsea después de haber pasado unos días en Londres. Esta semana Mourinho ha comentado que debería ser normal el hecho de poder pasear por Londres sin tener un motivo más allá de lo personal, porque al fin y al cabo pues él ha vivido allí mucho tiempo, pero hay que añadir que al parecer le ha ocultado la noticia al Real Madrid de su visita a Londres y el club se ha enterado por la prensa. Entonces esto sí que ha levantado sospechas. Yo creo que el Chelsea se encuentra en un momento de cambio, que necesita renovaciones tanto de plantilla como en el banquillo, ya que Benítez pues no va a continuar. Y bueno, no sé si el regreso del técnico luso sería una buena idea, porque muchos de los jugadores veteranos como John Terry, Ashley Cole, fueron importantes para él y pienso que el Chelsea lo que necesita precisamente es un cambio, ¿no? Aunque sí que es cierto que Abramovich no tiene grandes opciones para ocupar el banquillo, al menos a priori no tiene opciones atractivas, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Yo también creo que no hay que darle más vueltas porque, bueno, me parece totalmente normal que Mourinho visite Londres, porque ha estado allí mucho tiempo. Pero bueno, sí que me ha llamado mucho la atención que le haya ocultado los hechos a su propio club, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa.
Bueno, no cierra la puerta a nada Mourinho, ¿eh? Tampoco a seguir en el Madrid, pero bueno, está complicado. Pero veremos qué pasa al final. Bueno, Eva, lo dejamos aquí.
Pues un placer, como siempre.
Gracias. Hasta el próximo domingo. Que vaya bien. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
Adiós.
Cadena Ser. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena Ser.
Bé, doncs estem ja a la recta final del programa d'avui. Recordin que en motiu de la Setmana Santa no hi ha lliga a casa nostra, per tant no repassarem l'agenda del nostre esport. Però, en canvi, sí que ens espera, com cada diumenge, com cada setmana, una bona i bonica història del futbol. Som-hi! Doncs bé, avui a Història del Futbol parlarem del Nottingham Forest de Brian Clough. Precisament aquest equip es va enfrontar ahir al Brighton del Moren Bruno Saltó. Tots dos equips estan lluitant a dia d'avui per aconseguir l'ascens a la Premier League. Doncs bé, el Nottingham Forest té una història molt bonica i és que en els seus 18 anys com a tècnic del Nottingham, Brian Clough va guanyar una Lliga, dues Copes d'Europa, una Supercopa d'Europa i diverses Carling Cup. Comencem en una frase que el mateix Clough va dir durant la seva etapa com a tècnic anglès, que deia: si Déu hagués volgut que juguéssim al futbol al cel, li hauria posat gespa. La veritat és que nosaltres no sabem si allí dalt hi ha metres de verd amb una porteria a cada costat, però en aquest cas segurament l'autor d'aquesta frase, l'anglès Brian Clough, i el seu mític Nottingham Forest ocuparien un lloc preferencial al terreny de joc. No és d'estranyar, atès que coneixia de primera mà el que és veure un autèntic miracle. Només així s'explica que un recentment ascendit a la Premier League conquistés el campionat domèstic en la seva estrena i regnés a Europa durant els 2 anys consecutius. El miracle del Nottingham Forest, o com va passar de salvar-se pels pèls del descens a la tercera anglesa a ser el rei del continent 2 anys consecutius, doncs marquen aquest equip. Un fet únic i difícilment repetible en la història del futbol. Per això, i encara que el seu ascens als altars del futbol fos transitori i relativament efímer, aquest carismàtic equip anglès mereix ser elevat a la categoria de llegenda. Més llegendari encara si cap va ser el seu entrenador. Sense la figura d'aquest tècnic de Middlesbrough, no es concep la sorprenent aventura d'aquest equip. Brian Clough, polèmic, metòdic i astut. Un entrenador capaç d'aixecar-se de matinada per enxarcar el camp del seu rival, el Derby County, el dia abans d'un partit europeu. O de, per exemple, concentrar els seus jugadors uns dies abans d'un partit amb la convicció que així salvava el matrimoni dels seus jugadors, evitant-los diverses discussions amb les seues dones. Així era Clough, i amb aquest caràcter va inscriure el Forest en els annals de la història. La seva història al club va arrencar el gener del 1975, però convé repassar breument la seva anterior trajectòria per a comprendre millor el personatge. Després d'entrenar al Hartlepool durant 2 temporades, arriba al Derby County, on aconsegueix l'ascens la temporada 68-69 i guanya la Premier al 72. A l'any següent, cau eliminat davant la Juventus en semifinals de la Copa d'Europa i acusa els italians d'haver comprat el partit. El derbi és sancionat i ell és obligat a dimitir. Passa pel Brighton, actual equip de Bruno Saltó. Després arriba al Leeds, on el seu mandat dura només 44 dies, una cosa que no evita que deixi perletes com el del dia de la seva presentació, on va dir textualment: "Fins on jo sé, podeu tirar les escombraries tots els vostres trofeus, perquè els heu guanyat fent trampes." En fi, tot un personatge. Doncs bé, tornem al gener del 75. Clough arriba al Nottingham i aconsegueix salvar-lo del descens, això sí, amb moltíssimes dificultats. La següent temporada milloren les coses i acaben 8ens. I ja la tercera arriba a la vençuda, on resulta decisiu el retrobament també amb Peter Taylor, el seu segon a la banqueta. El cas és que amb l'arribada de jugadors com McGovern o John McHare, el Nottingham aconsegueix l'ascens a la Premier League en la seva primera temporada a la màxima categoria, i amb el nouvingut Peter Shilton de porter guanya el títol amb 7 punts d'avantatge sobre el Liverpool i doblega els Reds a les mateixes finals de la Carling Cup. Arriba també el moment de trepitjar Europa, així que el Nottingham decideix invertir els seus beneficis en un exquisit futbolista de Birmingham City, que juga de mitja punta. Es tracta de Trevor Francis. No obstant això, una regla de la UEFA impedeix que el fitxatge estrella pel qual el Nottingham va pagar 1 milió de lliures pugui jugar fins a la final de la Copa d'Europa a Múnich. Doncs sí, estem parlant de la finalíssima del torneig més important. Just en el seu any com a debutant, deixant enrere el vigent campió i absolut dominador, el Liverpool, en aquesta primera ronda de la Lliga de Campions, o més ben dit abans es deia Copa d'Europa, a la final es troba amb el Malmö suec, i els de Clough toquen el cel gràcies a un gol de l'indultat Trevor Francis en una final molt discreta. Com bé apuntava el tècnic del Forest, no va ser un gran partit. Ells van ser un equip avorrit. De fet, Suècia és una nació avorrida, però hem guanyat, que és el que importa. Això deia el llavors tècnic del Nottingham Forest. Certament, l'única cosa que importava, però, és que el Nottingham Forest era campió d'Europa. Una gesta que es repetiria un any després. Aquesta vegada l'escenari era el Santiago Bernabéu i el rival l'Hamburg de Kevin Keegan. Expliquen que, en els dies previs del joc, Shilton es va queixar de l'estat de la gespa en els camps d'entrenament i Clough li va prometre portar-lo a un lloc perfecte per a poder entrenar-se. Estem parlant de Shilton, que era el porter d'aquell equip. Doncs bé, segons Clough, aquest lloc idoni va ser sobre la gespa que adornava el centre d'una rotonda a Madrid. Ocorrent idea que va funcionar, però Shilton va mantenir la seva porteria a zero i el Nottingham Forest, sense Trevor Francis, que estava lesionat, es va imposar a la final amb un gol de John Robertson, un altre dels mites del conjunt anglès. Precisament la sortida de Robertson amb destinació al Derby County, on Peter Taylor havia emigrat un any abans, acaba amb la relació de Clough i el seu ajudant, ja deteriorada des de la publicació de la biografia del propi Taylor. És el principi de la fi. Clough segueix al capdavant del Nottingham, però la dècada dels 80 es converteix en una fase decadent, on amb prou feines aconsegueix guanyar un parell de Carling Cup i arribar a unes semifinals de la UEFA. La seva figura comença a afeblir-se. I a més, l'any 1990, la mort del seu excompany i amic Peter Taylor augmenta els seus problemes amb l'alcoholisme i el Nottingham es prepara per acomiadar el seu mite. La temporada 92-93 es consumeix el descens del club i Clough anuncia la seva retirada de les banquetes. Es va tancar així una etapa que va durar 18 temporades en la que el Nottingham Forest va viure sota l'ombra del millor heroi futbolístic que ha tingut mai. Ell, en canvi, preferia ser recordat d'una altra manera. Deia, no vull frases profundes ni coses d'aquest rotllo. He aportat alguna cosa. Espero que això sigui el que diguin de mi. I tant de bo li hagi agradat a algú. Doncs sens dubte que va agradar, i moltíssim, per descomptat. I a més, es va convertir en llegenda, com la seva estimada Nottingham. Brian Clough va morir el 21 d'octubre del 2004 a l'edat de 69 anys. I amb una bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin, aquesta nit no hi ha dins l'estadi, ja que no hi ha hagut jornada futbolística a casa nostra. Per tant, diumenge vinent a partir de les 10 hi tornarem a ser, no us preocupin. Gràcies per la seva companyia, que acabin de gaudir del que queda d'aquests dies de Setmana Santa. I doncs bé, el diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar aquí a Ràdio Mora d'Ebre, a la cadena SER.